Bon dia a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a la Marjal Curiosa. Ja tenim un nou episodi i avui estem gravant en un lloc, sabeu, molt especial. On estem, Edu?
Avui estem en el Berenador de la Muntanyeta Verda, així a l'ombreta de les Moreres.
Sí, perquè hem acabat un grup, avui hem tingut la visita d'un col·le i hem acabat i hem decidit aprofitar i gaudir de la natura un ratet. Què millor lloc per a gravar este podcast que així al Parc Natural. I bueno, volíem parlar, de què anem a parlar?
Pues entre altres coses, les activitats que tenim en Pasqua.
Molt bé.
Que són el 2, el 10 i el 13 d'abril. I tenim un itinerari saludable.
Anem a fer l'activitat de l'itinerari.
Tenim altre ornitològic.
Una ruta ornitològica.
I també tenim altra preparada per a les famílies.
Sí, més per a famílies, per a xiquets i demés. Però bueno, ja sabeu que són oberts a tot el públic i que trobareu més informació a la nostra web.
Exacte. D'acord?
I per a donar la benvinguda a la primavera, pues volíem entrevistar, ja sabeu que estem fent uns podcasts en esta temporada un poquet diferent, que estem col·laborant també amb persones que són col·laboradors del parc habitualment, o que participen en ell, o que viuen en ell. No? En aquest cas anem a entrevistar a una xica que té una empresa que es diu Endemica Natura, que segur que vos sona, que és Maria Rosselló, i que col·labora molt en el parc perquè té la marca Parcs Naturals, i volíem entrevistar-la per a que ens conte coses sobre les bones herbes. Però bueno, ella vos contarà més. Vaig a donar-li la benvinguda. Benvinguda, Maria. Ens fa molta il·lusió donar-te esta benvinguda al podcast just ara que arriba la primavera. I és que cada vegada sentim menys l'expressió males herbes, i en canvi es parla més de plantes espontànies o de bones herbes. Tu què creus? Què hi ha darrere d'aquest canvi de mirada? Per què és important començar a veure d'una altra manera aquestes plantes que creixen al nostre voltant?
Hola, Sílvia. Moltes gràcies per convidar-me. La veritat que em fa molt feliç vindre a parlar d'un dels temes que més m'apassiona, com és la flora silvestre comestible, o, com bé dius, el que anomenem bones herbes. I la veritat que els últims anys ja no estem sentint tant l'expressió de mala herba, perquè no n'hi ha cap herba ruïn. Totes tenen una funció, bé siga per alimentar-nos o curar-nos, o bé siga per a ser part de la biodiversitat i atreure un muntó d'insectes polinitzadors. I sí que és de veres que aquesta expressió s'ha utilitzat en contextos més rurals per a fer referència a les plantes que fan competència als cultius. Però avui en dia ja tenim tots ben clar que allò sostenible és el que podem menjar de proximitat i de temporada. Sí que és de veres que el temps és un luxe i cada vegada vivim en eixa pressa del dia a dia i és més complicat trobar eixos ratets per a poder sortir al camp, trobar localitzacions lliures de tòxics, identificar correctament allò que tenim davant. No? Molta gent pateix la ceguera vegetal. I saber quan recolectar i com transformar aquests aliments doncs requereix d'hores, la veritat. Però bé, jo em dedico a oferir les experiències silvestres on fem tallers de bones herbes i fem primer una identificació visual i després un tastet amb allò que tenim en flor o brotant durant aquesta estació. Que al llarg de tot l'any trobem moltes bones herbes, no són només en hivern o primavera. I amb aquesta reivindicació el que pretenem és fer aquest canvi de paradigma, no? De aprofita el menjar de qualitat gratuït que et creix al voltant, perquè en un context de crisi global és l'únic que ens queda, no? No podem dependre de la comercialització internacional.
Molt interessant, Maria, tot això que ens contes. I en altra qüestió, ara que arriba la primavera, quines plantes silvestres comunes del nostre territori ens recomanaries observar o conèixer millor? Com poder començar a reconèixer-les quan eixim a passejar?
Ara que comença la primavera podem identificar-ne moltíssimes, perquè a més durant l'hivern han estat brotant i és quan solem consumir les seues fulles tendres, però en primavera, al aparèixer les flors, resulten per a algunes persones més fàcils d'identificar. Tenim, per exemple, la borratja, la calenduleta, els lliçons, les malves, la ortiga i l'agret ja comencen a decaure la seva producció, però també depèn de la zona on es trobem de la comarca. I tenim algunes que són prou desconegudes, com la pimpinela, que fa gust a cogombre, o l'all rosat, això per a mi, allium roseum, és increïble, el sabor intens d'all que aporta qualsevol plat. I de la camarroja, el camarrojot, és que n'hi ha tantes. Els melics de Venus, que també ja comença a decaure la seva producció, són més d'hivern, però en primavera poden trobar la seva vara. I la veritat que totes aquestes són delicioses i a mi no sé dir-te quina m'agrada més de totes. Igual sí que en tinc alguna preferida per ahir, però és complicat escollir.
Bueno, Maria, ja saps que a mi m'encanta passejar amb tu perquè sempre aprenc moltíssim. I moltes d'aquestes plantes tenen usos que sovint tots desconeixem. A mi m'encanta anar amb tu perquè me'ls contes. Ens podries posar alguns exemples d'herbes del nostre territori i explicar-nos per a què s'han utilitzat tradicionalment? Si en la cuina, com a remei o com s'utilitzen en el dia a dia?
Per exemple, el melic de Venus, que sempre creix en marges, en la forma arredonida. A Mallorca l'anomenen coca de marge i el gasten com a base de montaditos, no? I, per exemple, aquest melic, aquesta fulla, que és molt carnosa, cruixent i refrescant, si li arranques amb cura el tel que té al revers, aquesta part que es queda en l'aire, diríem, que és bona per a secar grans, no? Un furuncle o per a fer la malva, per a fer un emplastre i curar una picadura, igual que el plantatge. Són plantes que, a més de comestibles, tenen ús medicinal. I en molts casos, la ortiga, no? Els picapatos o picamatos, que diuen en alguns pobles, que això també la fitonímia, el nom de les plantes, és molt important que no es perda i tots ho diuen correctament, no? No n'hi ha cap nom ruïn si t'entenen en el teu entorn. L'ortiga té un grapat de propietats, totes les vitamines que et puguis imaginar, molt més que qualsevol complex multivitamínic que puguen comprar en una farmàcia. I la podem introduir, bé sigui en una crema, havent-la bullit uns minutets, o per exemple, a mi m'agrada molt preparar la sal d'ortigues. Pots assecar les ortigues i quan estan ben sequetes o desfàs o tritures i ho mescles amb sal i això a qualsevol tipus de plat vas introduint-ho i la veritat que aporta moltíssims nutrients. És una herba molt, molt purificant, no? Que és com a detox.
Molt bé, Maria. I si algú que ens escolta vol començar a interessar-se per aquestes plantes o fins i tot a recolectar-ne algunes, quins consells bàsics li donaries per fer-ho de manera segura i respectuosa amb l'entorn?
Per a aprendre a identificar-les, el més important és tindre la curiositat, no? I comences coneguent-ne un parell i després, ai, aquesta que creix al costat, què serà? I vas analitzant-les, vas estudiant-les. Sí que és de veres que sempre intento recomanar que es consulten llibres amb imatges, no amb il·lustracions, que al final una il·lustració no deixa de ser una representació subjectiva de la realitat. I ja dic, ara que comencen a estar en flor, resulta molt més fàcil. Per exemple, la malva, no? Amb aquestes flors de 5 pètals, de color rosa, lila, que són comestibles, tant la fulla, el fruit, com la flor. D'ahir també la importància de que quan anem a recolectar respectem el cicle vital d'una planta. No agafem la planta sencera d'arrel, sinó que agafem un 10% o aquella part que necessitem i sempre recolectem d'allà on abunda, no on hi ha pocs exemplars. I si la deixes créixer, doncs després ja sabràs a quina ubicació tornar per aprofitar les diferents parts que anirà oferint al llarg de les diferents estacions. I, per exemple, bueno, la borratja també es menja tant la tija com la flor i la fulla, l'agret, que de joves tots hem xuplat tija d'agret, però arribaven a la part de dalt i ho tiràvem. I no, la flor, sempre i quan no tinguem al·lèrgia al pol·len, la podem consumir i està, si cap, més bona que la tija. Igual que les fulles en forma de coret, no? Eixe fals trèvol, són molt interessants d'introduir en la cuina. La flor del llixó, les margaridetes, els caps blancs, el rabanell, que té un gust picant molt sutil però intens. Totes aquestes són fantàstiques per anar introduint-les en la cuina.
Gràcies, Maria, pels teus consells. I per acabar, quina planta silvestre et fa pensar immediatament en la primavera al nostre territori? I per què li tens una estima especial?
Aquesta pregunta, sempre que me la fan, no sé per on eixir, perquè és que no puc escollir una planta en concret. Però sí que et diria que marque l'inici de la primavera. Jo trobo que la rosella és una flor que moltíssima gent reconeix, amb aquest roig intens que de seguida la vista capta des de la distància. I si som capaços d'identificar les seues fulles basals abans de que florisca, podem recolectar-la i és una verdura silvestre increïble per a fer un sofregidet i afegir en alguna coqueta o en un rebolicadet d'ous. Està molt bona. També és de veres que en la nostra zona tenim diverses espècies de papaver, que és el gènere de la rosella, i hem d'anar amb cura de no confondre-la amb la papaver somniferum, que és la dormidera, el cascall. Però els pètals de la rosella, els de color roig intens, l'autèntica és aquella que té una taqueta blanca enmig en una ratlleta negra al centre dels pètals. Estes són comestibles i ho podem afegir tant a plats dolços com amanides. Són pètals que són insípids en si, no aporten un gust extra a ningú plat, però aquest color que donen és molt divertit i alegra molt. I després també l'all rosat, no? Per a mi l'all rosat també marca l'inici de la primavera. Però ja et dic que si em dius quedat en una, no sóc capaç. Vaig escriure una oda a les bones herbes fa uns anys, que ara vos llegiré i que espero que vos agrade. Diuen que passen desapercebudes, i encara que a vegades sembla que viuen amagades, en realitat, elles sempre estan presents i no són gens exigents. Sofisticades, alhora que fortes, sorprenentment boniques, salvatges, eternes. No tenen res d'exòtiques. Són espècies molt comuns, sense aires de grandesa, normals i corrents com els dilluns. Esplèndides i generoses són les nostres bones herbes, que ni es venen ni es compren, sinó que espontàniament apareixen i creixen. Ens regalen molts nutrients i un grapat de propietats. Són bones per a tots. Ens omplin de salut i felicitat. Sigues com les bones herbes i florix allà on estigues sempre que tingues l'oportunitat.
Bueno, Maria, moltíssimes gràcies per participar en este mini podcast que tenim així a Radio Pego, la Marjal Curiosa. Sempre és un plaer tindre't amb nosaltres i bueno, esperem contar més endavant i que ens contes més cosetes, que ets una font de saviesa brutal.
Molt bé, també recordar-vos a tots que ara, de cara a Setmana Santa, de cara a Pasqua, el parc comença a tindre molta afluència de gent, venen moltes famílies amb xiquets, molts visitants, i volien recordar-vos que hem de respectar tots l'entorn, tirar el fem a la paperera, portar els gossos lligats, arreplegar els excrements, per a que siga un entorn adequat per a tot el món.
Exactament. I la basura, si està plena, doncs la portem a casa, que no passa res, i després la tirem quan trobem un contenidor. Però al final es tracta de, doncs això, de poder disfrutar tots de la Marjal d'una forma respectuosa, que no se'ns oblide que és un espai protegit i que hem de continuar conservant-lo. Bé, i ja per acomiadar-nos, simplement recordar-vos que estem treballant en el pròxim butlletí quatrimestral, que serà l'Ullals 27, i que si algú vol col·laborar, sabeu que tenim una secció de llibres, de literatura sobre natura, i que si algú ha llegit un llibre que li hagi motivat i que li hagi agradat i que vulgui compartir, doncs pot fer-nos una petita ressenya. O si voleu col·laborar en qualsevol cosa o qualsevol dubte, ja sabeu que ens podeu trobar al correu electrònic parque-pegooliva@gba.es i en el telèfon mòbil 679-19-5227, que també ens podeu trobar en l'oficina tècnica, que sabeu que la tenim ahí al carrer Sant Antoni de Pàdua, cantó amb carrer Sant Eloi, que sí que és cert que alguns dies estem al camp, que estem a l'oficina, així que si ens aviseu abans d'anar, doncs millor, per a no anar un dia i no trobar-nos. I res més, si teniu, ja sabeu que voleu participar, que ens encanta que col·laboreu amb nosaltres, i ja anem a despedir-nos i que la Marjal
i la primavera vos acompanyen.